La caravana, amb Joan Trias.
7 minuts que passen de les 11 del matí. L'any 2021, un jove de 20 anys denunciava una brutalíssima agressió homòfoba a Madrid, al barri de Malassanya. Segons el jove, un grup de 8 encaputxats el van agredir a crits de maricón quan ell intentava entrar a casa seva. Probablement recordareu aquesta notícia perquè tots els diaris, totes les televisions, Twitter, Instagram, WhatsApp, tot treia fum. El cas estava en boca de tothom. Fins i tot fa que els màxims dirigents polítics s'hi manifestin. Però, després de tot el rebombori, la suposada agressió homòfoba va resultar ser mentida. Però pot una presumpta agressió falsa acreditar el patiment de tot un col·lectiu? Què li va portar a inventar-s'ho? Totes aquestes preguntes, i algunes més, són les que es posen sobre la taula a l'obra de teatre Pols de Diamant, que des d'aquest dimecres es pot veure a la sala Versus Glòries, una obra necessària, una obra que incomoda, una obra que enrabia, una obra que convida al debat, però que ho fa sense judicis de valor. Avui a la caravana tenim el plaer de saludar en directe els dos actors protagonistes d'aquesta obra, Dafnis Balduz i Albert Salazar. Molt bon dia a tots dos, gràcies.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolteu, estrenar aquesta obra el passat dimecres. Ahir vau fer un altre passe de l'obra. Com estan anant tots plegat?
Pues molt bé, no? Molt contents. Teníem ganes d'estrenar-la ja perquè portàvem mes i mig preparant-la. I sí que havíem fet algun passe amb 3 o 4 persones, però teníem ganes de, ja, de sentir tot el públic. I bé, molt bé, no?
Sí, sí, molt contents. Molt
ara
contents.
Ho deia una mica, però sempre vull que ho expliqueu vosaltres. Cinema, la sala Versus Glòries, què hi trobarem?
A nosaltres dos. fent peripècies, saltant, fent salts i tombarelles. No, bueno, sí, també. Però trobareu, és que ho has explicat molt bé quan, amb la introducció, exactament el que tu has dit, una peça que intenta reflexionar sobre per què algú es pot trobar en aquest atzucac com per acabar dient una mentida sobre una agressió que sí que va passar, però que no va passar com ell la va descriure. I bueno, i com el linxament, com es diu en català, la cribillada pública de fenestració absoluta d'aquesta persona per no haver-ho sabut fer d'una altra forma, no? I és una mica el que vol plantejar la funció, a part d'altres coses, però us trobareu això. Jo crec que trobaran una peça molt bastant divertida dintre del que és el drama d'això. Es trobaran una història d'amor, es trobaran i el plantejar moltes preguntes.
En Dafnis ens deia, us trobareu amb aquest debat a part d'alguns més. Com quins més, Albert?
Doncs també trobareu una història d'amor, perquè al final Pols de Diamant també és una història d'amor. Clar, m'agradaria parlar d'altres temes que es parlen a l'obra, però llavors podria fer un spoiler. Però sí, sobretot és el tema de l'acribillament que se li va fer a aquest xaval, i l'obra intenta humanitzar-lo, no? Intenta com explicar la seva història, per què ho va fer i quins motius hi ha darrere de tot aquesta mentida, entre cometes. I jo volia afegir també que si aneu a la sala Versus, a part de l'obra que trobareu, per la gent que no ha anat mai a la sala Versus, dir també que és una sala de proximitat, que és una obra... Sí, és una sala molt petita i és molt guai. Per la gent que no ha anat mai a un teatre de proximitat, jo crec que és una experiència que la primera vegada flipes, perquè tens els actors, els tens a un metre i impacta molt i emociona molt. No és com una sala gran que els veus allà a 20 metres que estan pujats a dalt d'un escenari i no ho tindràs a tocar.
Anava a dir, parlarem després. No, parlem-ne ara. Creieu que les sales de proximitat estan guanyant pes darrerament? Qui diu Versus Glòries, diu l'Acadèmia, que també està fent molt bona programació. Moltes sales petites que el públic en general coneixien poc, darrerament tenen molts booms de grans
obres. Jo crec que depèn molt de la temporada. O sigui, crec que va com una mica fluctuant, igual com les sales grans, que de cop i volta hi ha temporades que no saps exactament per què són boníssimes, de cop i volta hi ha inicis de temporada que són una debacle absolut. Depèn del que es faci, també depèn dels projectes. Clar, és una mica... No crec que sigui tant per un tema de com és la sala, sinó del que s'hi fa i de com de cop i volta el públic respira, que això és una cosa molt incalculable, no? Els empresaris es tornen tots bojos perquè no se sap mai per on tiraran, no se sap mai per on aniran els trets. Però no sé si estan per les sales en concret, no ho sé.
Potser sí que hi ha un canvi ara igual, no sé si estàs d'acord amb mi, Davnis, però que de cop ara hi ha directors potser de més renom i autors de més renom que de cop ara estan actuant a sales més petites, que potser no sé si havia passat fins ara.
Però sí que passava, sí? També, perquè, hòstia, l'Acadèmia mateix t'hi havies trobat fins i tot monòlegs de la Isabella Rossellini.
Bueno, sí,
és
sí.
Que, clar, vull dir, deies que flipaves, que aquesta dona no ha estat en cap altre teatre de tot Barcelona. I d'ahir te la trobaves allà. Vull dir que, o sigui, per ficar-te com un cas com superextrem, no ho sé. No ho sé. O la Carmelies també va fer un monòleg brutal sobre la, sí, sí, sobre la Chanel. Bueno, no sé exactament quin és el kit d'això, quin seria la qüestió.
Va, seguim parlant d'aquesta obra que sí trobem a la Sala Versus Glòries, aquest pols de diamant que ho podem veure fins al proper 12 de novembre. Us preguntava què és el que hi veuríem, però per què és important explicar casos com aquest? És a dir, dit d'una altra manera, vivim en un segle XXI on creiem que el debat sobre el col·lectiu LGTBI està superat? I per això cal posar temes com aquest sobre la taula?
No ho sé. Mira, jo penso que al final ja no és tant el pretendre fer una labor social amb la funció, sinó voler explicar aquesta història, perquè la història... O sigui, per què volem explicar aquesta història, no?, quan ens hem llegit el text? Doncs perquè ens va atrapar la història. I perquè creus que pot tenir un interès transversal de cara al qualsevol espectador que pugui venir a veure-la. Ja no tant per pensar... O sigui... És evident que a nivell social, dintre del moviment, del col·lectiu, diguem-li com sigui, LGTBIQ+++, ja les coses no són com eren i cada cop s'està millor, només faltaria, però també és veritat que en els últims temps s'han hagut de reivindicar tot un seguit de coses que ens pensàvem que ja estaven superades i cada cop ens adonem que no ho estan, i tot un seguit de drets que tornen a ser atacats per representants polítics de la ciutadania, no? Per parts dels representants i per part dels ciutadans. I és gravíssim. Aleshores, clar, et veus com lluitant amb coses que ja et pensaves que estaven superades. Mm-hmm. És com quan a la meva mare vam haver de tornar a la manifestació en pro de l'avortament lliure, que a ma mare li patava el cap de dir, un altre cop he de tornar a estar aquí amb 60 i pico d'anys després d'haver hagut de córrer davant dels grisos no sé quantes vegades per merdes com aquesta, i de cop hi tornes. I jo estava allà, pues, si mama ens toca tornar-hi, pues, bueno, doncs aquí estem, jo què sé. Pues sembla que és una cosa que no s'acaba d'acabar mai del tot, no? Bueno, pues aquí ens trobaran, jo què sé, és que al final, vaja, no sé, penso que aquesta història ajuda a ensenyar alguna cosa, la gent s'ho fa, es planteja segons què i canvia la mentalitat d'algú, doncs benvingut sigui, però clar, ja és demanar molt. No sé si arribarem a tant.
Durant l'obra sí que el que passa és que tots dos us emocioneu constantment, és impossible no veure, per exemple, com ploreu i ho feu diverses vegades. Com gestioneu tanta càrrega emocional durant l'obra?
Mira,
deu acabar baldats, és així,
sí,
no?
Sí, sí, sí. No et sabria respondre aquesta pregunta. És una cosa que jo inclús estic com trobant ara a mesura que anem fent l'obra. Sempre passa que quan estrenes alguna cosa, a nivell emocional és com que has d'anar calculant i anar veient fins on arribes, fins on no arribes, després, bueno, tot el que t'afecta després de l'obra i aviam com surts. Acabem maldats, és una funció bastant exigent.
Acabem bastant maldats, no? Sí. Jo no puc plorar, jo tinc prohibit per la direcció. He d'estar aguantant-me tota la funció en alguns moments i procuro fer cas. Vull dir que estic encara més cansat. És més cansat aguantar-te que deixar-te anar, saps?
Jo sé que són dues temàtiques completament diferents, Davnis, però és impossible recordar-nos que en Davnis Baldús ve de fer l'Oreneta. T'ha ajudat també a l'hora de fer una obra com aquesta? Venir d'aquí?
Bueno, o sigui, de cop estic com més activista que mai a la meva vida, probablement. Així com de manera professional, quasi, no? No sé si m'ha ajudat o no. Són dos mons que no tenen res a veure, realment. Perquè, a més, jo en aquesta interpreto molts personatges diferents. O sigui, és un altre tipus de funció. És un altre, hi ha una diferència molt clara, que l'Oreneta era una escena d'una hora i mitja i tal qual, i d'allà no ens movíem, i era el temps real, i aquesta és una
mica
funció
inversa,
de
no?
38 sí. escenes de 37 moments diferents, o sigui, és un altre format completament diferent, no?, dramatúrgicament. Però, bueno, clar, hi ha un tema que és, doncs això també, tota l'homofòbia, o sigui, com encara l'homofòbia és palesa en els nostres... en el nostre dia a dia i en els nostres carrers, i en aquest sentit sí que, bueno, és això que dèiem, que dius, bueno, doncs haurem de seguir entenent que és una cosa que no té cap puto sentit, no? Uh-huh. Que al final és, o sigui, que són coses que no t'afecta per res, que com la gent es vulgui estimar, relacionar, follar, el que sigui, no t'afecten per res a tu mateix. A mi m'és igual el que facis tu, el que faci l'altre, el que faci l'Albert. Vull dir, me la porta molt fluixa amb tot el meu carinyo, o sigui, passeu-vos-ho molt bé, saps? Però amb què m'afecta, no? I això és una cosa que em peta el cap, que encara haguem d'estar així.
Ens ho deies també, els canvis de personatge, els canvis d'escena constants. Rau aquí la complexitat en la interpretació d'una obra com aquesta? La rapidesa constant?
Sí, perquè és una obra que t'obliga constantment a estar fent uns salts emocionals molt heavies. Més el Davnis, que interpreta diferents personatges, jo almenys tinc un únic personatge i puc anar com sumant la càrrega emocional que té l'escena d'abans amb la que ve. Però clar, el del Davnis jo flipo, perquè l'estic veient. El veig en escena i veig com passa de 0 a 100 en 2 segons, mm-hmm. perquè ho demana l'obra, i és molt heavy veure-ho. Jo no podria fer-ho.
Sí, tu podries fer-ho perfectament. No em toquis els collons, perquè podries fer-ho perfectament. De fet, fas coses que no sé si les podria fer. O sigui que... Però bueno, sí, és una de les dificultats tècniques, jo crec, que té, que també a la vegada és una de les coses divertides que té la construcció de la dramatúrgica, no? Perquè, bueno, no pots relaxar-te mai. I sempre has d'estar com a tocar la nota exacta en aquell moment, perquè si no l'escena ja ha passat i no la pots recuperar, no?
Clar, no només el personatge, sinó canvieu constantment de punt de vista sobre tota la qüestió, no?
I d'espai, i de... sí, de tot.
Mm. Ara que parlem de posar-se la pell de cadascun dels personatges que interpreteu, Albert, en el teu cas, tu dones vida a en Dani, el jove que diu haver estat agredit per ser homosexual, tot i que després es descobreix que l'agressió no és tal com havia anat. Què sents quan et poses a la seva pell?
Doncs una mica una responsabilitat de defensar aquest personatge, perquè a més venint d'un tema real, i a més el tema va ser molt, molt sonat, i jo recordo que sí, molta gent d'ideologia molt marcada va aprofitar el tema per abanderar-se d'un discurs, però recordo també molta gent del col·lectiu que també va estar molt en contra d'aquest xaval. I sento com una mica la responsabilitat d'humanitzar aquest tio i d'explicar la seva història, i de que encara que hagi passat el que ha passat, que la gent empatitzi amb ell i que el públic estigui de part meva. Llavors és com una responsabilitat extra saber que aquest cas ha existit de veritat.
N'has pogut o has volgut parlar amb ell?
He volgut, no he pogut, no l'he trobat. Però sí que, clar, és que, bueno, he vist casos semblants o gent que tenia coses en comú amb aquest xaval, i he llegit llibres relacionats amb el tema. Que no puc dir de quin tema estic parlant perquè faria spoiler de l'obra, però sí, m'he intentat documentar.
Ho has acabat entenent, tot plegat?
Sí, vull dir, per com està plantejada la història, és molt fàcil empatitzar amb ell, crec. Bueno, molt fàcil, vull dir que és fàcil arribar a entendre'l i entendre per què va passar. No, jo crec que si estigués en una situació similar, no crec que actués de forma molt diferent.
Anem a parlar una mica del linxament mediàtic, que és el que també posa una mica sobre la taula a l'obra, ho estem dient constantment. Som tots unes víctimes de les xarxes socials?
Sí.
I per tant del linxament que s'hi viu. Ja saben que les xarxes tot acostuma a ser blanc o negre, eh? No hi ha grisos.
Sí, no.
Sí, som víctimes i som també...
Agressors
també, sí, segurament. Bueno, i això ha canviat completament el paradigma, o sigui, ha canviat el punt de vista de tot, perquè tot passa per allà. Aleshores, Bueno, és molt complicat i no sé si hi ha volta enrere, en realitat, no? O de quina manera hauríem d'aconseguir que les xarxes no tinguessin tanta repercussió sobre les nostres vides, les nostres famílies, i a més d'una manera molt transversal. És més potent amb els joves, però ara també amb gent més gran i gent gran que també ja estan molt enganxats. Bueno, té moltes coses bones, però a la vegada et fa... Jo penso que qualsevol cosa que et faci estar tan pendent del telèfon no és bona, en general. I les xarxes et fan estar molt pendent del telèfon, consultar-lo contínuament, estar tota l'estona amb allò. Jo em trobo amb coses treballant que abans no t'hi trobaves. O sigui, abans era insòlid que un actor portés el telèfon en el set de rodatge. Era impensable, o sigui, tots els telèfons estaven als camerinos, i punto. Però de tothom, des dels que tenien 15 anys fins als que en tenien 30, fins als que en tenien 60. Ara, encara que vagis a fer una funció, una sèrie d'època, tothom porta el puto mòbil a la butxaca. És impressionant, és impressionant, eh? Sí, sí. I a mi em peta el cap, perquè clar, tampoc és que jo sigui tan tan gran, però vaig començar molt jove i me n'adono de dir, hòstia, això fa 15 anys era impensable, tu no portaves el mòbil allà, o sigui, però és que ni se t'acudia ni se't passava pel cap. I això són les xarxes, perquè no estàs consultant. Vull dir, quan portes el mòbil al set a dia d'avui, no és perquè t'ha trucat el tècnic que ha de canviar l'aire condicionat de casa teva. No, és perquè estàs mirant el puto Instagram. Bueno, és molt addictiu.
Ara, Dafnis, que em feies aquesta autocrítica des del món de la interpretació a les xarxes socials i m'ha agradat molt, deixa'm fer autocrítica nostra com a part d'espectadors. Què els mòbils al teatre? Una, què hem de fer? I dos... sí que m'agradaria molt que posessis sobre la taula perquè ho entenguéssim molt bé, quan es diu, no, és que quan sona un mòbil, amb un intèrpret li desconcentra molt allò. Què vol dir li desconcentra molt? Fins a quin punt?
Bueno, fins al punt que a vegades has de parar la funció. Fins al punt que... Però ja no només a nosaltres, és que molesta els altres espectadors. Vull dir, és un rebombori col·lectiu, diguem-ne. De moment, aquestes dues funcions...
No,
perquè amb l'Uraneta era un quadro que vam acabar arribar a la conclusió de que una persona dels acomodadors de la sala, després de passar l'anunci de mòbils d'àudio, diguéssim, sortís en persona i demanés, sisplau, que comprovessin que el tenien apagat. Mm-hmm. I tot i així,
ja
sonaven. Tot i així sonaven. Que dius, però per favor, on esteu, no? Bueno, a mi m'encanta el Carlos Areces, heu vist un tall que té... de rajant de la gent que no apaga el telèfon al cine, però rajant que se mueran. ¿Qué coño tienen que hacer? Una puta hora y media. ¿Quién te está llamando a esa hora? ¿Qué es tan importante? No eres nadie como para... Bueno, fot una xapa que
et quedes acollonit, i jo, però pensava, tens tota la raó.
Joder. Us preguntava abans com acabàveu aquesta obra, si acabàveu baldats, em dèieu que sí. Nosaltres que hi vam ser, part de l'equip d'aquest programa que us va anar a veure, això és el que ens va dir l'Albert just després d'acabar la funció.
Bé, molt contents. Ha sigut un xoc perquè de cop veure, o sigui, sortir a l'escenari, que estàvem acostumats a sortir i veure les butaques buides, de cop ara és una obra que perdem amb el públic, i veure tota la gent impacta molt. I clar, i com a actor ja et col·loca en un altre lloc. Tens la necessitat d'explicar aquesta història a un públic i emociona molt més. Surto tocadet i amb moltes ganes de que sigui demà i tornar a fer.
Una paraula, un sentiment avui, només una.
Injustícia.
Uau.
Tocat i rabiat, per aquesta injustícia.
Sí, a l'estrena vaig sortir, hòstia, feia temps que no em passava de mitja funció emocionar-me de veritat. Normalment portes un control de la teva emoció i arribes fins, o sigui, saps fins on vols arribar, fins on no, molta vegada tires de tècnica, però feia temps que no em passava, també fa 4 anys que no feia teatre, i crec que això també estava sumat, de sortir i de no poder controlar-ho. I, hòstia, no sé què m'ha passat, però surto tocat de veritat. I sí, i injustícia per això, pel cas que estem explicant. Són sempre les històries que sempre més m'han tocat, les d'injustícia. Què mires?
Puc dir-ho això? No, puc dir-ho això, és que m'ha encantat. Com en Dafnis mirava l'Albert.
No, perquè... A més, em fa... Vaig a dir-ho, em fa molta especial... O sigui, em fa especial il·lusió quan l'Albert va dir que sí a aquesta història, perquè en aquests moments, en el lloc que ara mateix ocupa, malgrat la seva joventut, venint de fer tant audiovisual i d'haver recollit tots els premis que va recollir en el seu moment, em va que de cop i volta et tiressis tant a la piscina amb una producció tan petita, en una sala tan petita, amb aquesta funció que és molt determinada, hòstia, jo em va... Bueno, perquè jo deia el nom i pensaven, no podrà, dirà que no, no voldrà. I vaig dir, bueno, preguntem-ho, saps? Sí, que no sí. saps mai. I va ser rapidíssim, s'ho va llegir, en dos dies ens va trucar, escolta, ho vull fer, i jo vaig pensar, uau. I bueno, és perquè ja és un bitxo de teatre, aquest senyor. Llavors, no m'estranya que t'emocionis i que et passin coses i que no sé què, perquè sí, perquè ets actor de veritat. I va ser, bueno, per mi és, seria una altra funció si no la fessis tu. O sigui, totalment. Estic supercontent. Sí.
Veu treballar junts, ja?
Sí.
Aviam, explica'm, sí, sí. explica'm.
De fet, la primera obra de teatre que vaig fer... jo tindria 13, 14 anys i érem el Dafnis, de fet.
Ell era nen, actor, i jo ja no era tan nen, diguem-ne.
Dafnis tindria uns 50, ja.
Sí, estava ja a punt de morir-me.
No, tu eres molt jove, no?
Jo era molt jove, carinyo.
De fet, ara et confessaré una cosa, i és que l'habitació meva de casa dels meus pares, d'adolescent, tinc un pòster gegant firmat per tots vosaltres, del Mamma Mia, que era l'obra que fèiem quan teníem 14 anys.
Uau.
Sí, clar, sí. Havia, a més, era, els nens rotaven, perquè, clar, no podien, eren menors i no podien treballar. Mm. Vull dir que éreu quatre, sí, sí, dos sí. nois i dues noies que anàveu. I ens vam conèixer allà, però no havíem tornat a coincidir mai més de treballant. I treballant ni a la vida, tampoc.
No, no, molt poc.
Molt poc.
Un cop de festa.
Sí,
i tal,
un bar així random un dia, però no...
Ho deia perquè amb una obra d'aquestes característiques suposo que una de les coses que es necessita és especial complicitat, no? Mm. Mm.
Sí, el que passa és que això no saps mai. O sigui, tu pots portar-te superbé i després a l'escenari que no hi hagi aquella xispa. O sigui, no saps...
Això pot passar?
Això sí, pot passar. Sí, sí. I al
revés, també, com en aquest cas, que ens portem fatal a la vida real.
Ho diu fatality, però després a l'escenari és un gust.
És com ballar una mica, no?
Tal qual.
Sí. Que bo.
Tal qual. És fort, però és veritat que és així. Mm. Cada cop i volta allà passen unes coses i dius... bueno, és que aquí és que parlem el mateix idioma, no?, tota l'estona.
Fins al 12 de novembre, Pols de Diamant, a la sala Versus Glòries. I després, gira?
Sí.
Sí.
Sí, després més endavant, perquè tant ell com jo tenim coses pel mig, però esperem entre mitjans de març i finals d'abril, principis de maig, poder fer tota la gira possible, i després Dios dirà.
I intentar saltar també algun altre teatre, no? Seria increïble.
Fins i tot, i algun altre país.
Sí. Sisplau, que aquesta història...
I a part demanar que ens encantaria anar-nos a Llatinoamèrica, així ja ho diem, així.
Sí, clarament.
Sí, sí, vinga. Sí, ens encantaria, però de debò, eh? I anar-la fent... per Colòmbia, per Perú, per Bolívia, per Argentina, per Xile, o sigui,
sí, però també és una obra molt necessària que es faci allà, precisament.
Sí,
no? Sí, sí, total, sí. Total.
Em dèieu, entremig tenim cosetes. Va, projectes, Dafnis, va.
Jo me'n vaig a fer després una cosa que es diu els Watson,
sí?
El Teatre Nacional,
sí.
Que dirigeix el Josep Maria Mestres i que em ve super de gust fer perquè som com 18 o 17 personatges, una barbaritat.
Els Mestres, uau.
Sí. I
de nou, per cert.
De nou, sí, sí. Sí, 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 molt bé. I ara, vull dir que em ve molt de gust això, que hi hagi com tant de barullo de gent, perquè vinc de molts anys d'estar-ne fent funcions de dos, i de cop moltes, a part, i de cop que hi hagi tanta penya, penso, aviam si me'n sortiré amb tantes cares, saps?
Per cert, em va arribar, ara no sé si m'ho pots confirmar o no, o ja veurem, que l'Oreneta seria pel·lícula?
Ui, això, hi ha un projecte, però que no és amb nosaltres,
No?
Si es fa, és molt possible que no hi siguem ni l'Emma ni jo. Si canvien molt les coses, potser sí.
Val.
Però haurien de canviar molt les coses.
Val.
De fet, haurien de canviar molt les coses, en general, i que ens truquessin a l'Emma i a mi per fer-ho, i ens deixessin d'hòsties, m'entens?
Però... a mi m'encantaria que la fessin, clar.
Què vols que et digui?
Les persones que van fer el teatre.
Doncs mira, truca a unes persones que jo ara et diré.
Vinga.
I els hi comentes.
Em passes el
teu. Si tenen noms i cognoms,
Albert, va, projectes.
Doncs jo després d'això me'n vaig a la sala Beckett, que farem Cacòfoni, i després al Nacional. Faré una obra també dirigida pel Nelson Valente, que és el mateix director que dirigeix Pols de Diamant. I bé, un any de teatre, que tenia unes ganes que em moria.
Sí, eh?
Sí, sí,
després
sí.
Clar, vens molt de tele.
Sí, sí, porto 3 anys fent tele. I clar, és que al final es perd tota la feina aquesta que tens abans d'estrenar, de fricajar amb els personatges, assajar, i és algú que a la tele tens molt poc temps, vas molt ràpid i no dona temps a fer-ho.
Ho deia, en Pols de Diamant, que la teniu fins al 12 de novembre. De moment, al Versus Glòries, aneu i que val molt, molt, molt la pena. Dafnis Valduz, Albert Salazar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies. Un gustasso.
Radio Estel